El Cerdadi, bon dia.
Hola, bon dia.
Marc Solsona, bon dia.
Hola, bon dia.
El Cerdadi, 42 anys, de Barcelona. Doctora en Economia per Harvard. Portaveu del govern i consellera de la presidència. La tardor passada s'encarregava de la coordinació entre els departaments de l'executiu Puigdemont. Posteriorment, va dirigir la campanya de Junts per Catalunya pel 21D. Ens rep el seu despatx al Parlament, acompanyada de l'alcalde de Mollerussa i diputat de Junts per Catalunya, Marc Solsona.
Ara fa un any, per què hi va haver dur i no hi va haver eleccions?
El 26 pel matí el president té convocada a la una del migdia una roda de premsa per convocar les eleccions. A quarts d'una encara estem amb ell repassant el discurs, per tant el discurs ja estava fet, ja estàvem acabant de repassar-lo i multiplicant els missatges que diuen que independentment si hi ha declaració o no, el 155 s'aplicarà igualment en el Senat entre aquell dia i l'endemà.
Por tanto, el artículo 155 no se puede frenar. Por tanto, el viernes se va a llevar a cabo la aprobación del artículo 155 en el Senado. Más allá de lo que pueda decir o dejar de decir esta semana.
¿Quines garanties demanaven perquè es convoquessin aquestes eleccions des del govern català?
La preservació de les institucions catalanes i la no intervenció per part del tripartit del 155, del PP, Ciudadanos i PSC, i PSOE, que com que no podien estar les institucions catalanes a través de les urnes, ho volien fer a través de l'estat espanyol.
En algun moment va estar damunt la taula aquesta opció de que els donguessin aquestes garanties per escrit?
Se'n va parlar, era una... hi havia múltiples intermediaris i tampoc és difícil de saber quins intermediaris realment eren intermediaris de veritat o era sobretot bona voluntat de gent, però el president Puigdemont, molt conscient de la importància de preservar les institucions catalanes, ell a la reunió de matinada de la nit del 25 al 26 creu que ha de posar això com a principi per davant de tot i que s'han de preservar i no hem de patir el que hem estat patint amb el 155 i per tant ell decideix convocar eleccions també convençut, com sempre, de que l'independentisme seguiria guanyant les eleccions.
Qui eren els negociadors?
Hi havia molta gent, alguns han sortit perquè després d'un any crec que tothom n'ha parlat i hi havia gent al voltant del govern basc, hi havia gent més al voltant de potser més empresaris, etc, però hi havia molta gent que parlava i aquells dies, no només el 24 i el 25, però durant tot l'octubre va haver-hi moltes reunions, va haver-hi molta gent conscients de la situació en la que es trobava el país i la necessitat d'una vehiculació política després d'haver vist la barbaritat de l'1 d'octubre.
Quin paper jugaven aquelles hores prèvies al 27 d'octubre els alcaldes?
Home, els alcaldes jugaven un paper de que havíem sigut el canal el que els van vehicular una pota important del que havia de ser el referèndum d'1 d'octubre i per tant també aquell lideratge de proximitat que vam exercir en aquells al principi d'octubre i que després també havien de canalitzar a l'hora de donar noves coordenades pel futur del país i per tant el dia 27 d'octubre era una data en la qual des del món local i des del Parlament de Catalunya diguem-hi que marcava un abans un després del que havia de ser la història de Catalunya.
Hi va haver molts alcaldes que es van enfadar quan van saber que Carles Puigdemont tenia previst convocar eleccions, que finalment no va passar, però hi va haver moviments també dins del PDeCAT, sobretot, de gent enfadada que ho va traslladar a Twitter, no?
Bueno, això vol dir que no s'han de prendre decisions precipitades, en qualsevol cas s'ha d'esperar, i també molts alcaldes i molta gent que vam decidir que el que volíem fer sentir era primer que tot abans de prendre cap decisió sentir el president Puigdemont i un cop sentigués el president Puigdemont, que és el nostre president, doncs decidiríem a veure i valoraríem la decisió que es prengués. Per tant, aquí hi va haver un punt de precipitació, d'una certa confusió a tots nivells que ha provocat que algú es passés de frenada.
La Duís va fer perquè ningú acusés Carles Puigdemont de traïdor?
Crec que el president Puigdemont no té res a demostrar en el sentit de que sembla que sempre ha sigut una persona que ha dit el que faria i ha fet el que deia. Per tant, em sembla que a nivell polític ja ens agradaria tenir-ne més com ell. Ell pren una decisió sabent que quan decideix anar a eleccions el cost polític que ell assumeix. Però entenc que en aquell moment el millor pel país és fer això. quan ell veu que no hi ha garanties, entenc que tampoc té sentit no fer-ho. Per tant, tira endavant, i hi ha els moments aquells del 26 que primer es va endarrerir la roda de premsa i que finalment es va cancel·lar i que tothom va venir cap aquí, cap al Parlament, a iniciar el ple.
Elsa Artadi, títol personal, volia dir?
No em corresponia a mi en aquell moment prendre cap decisió, i per tant a mi el que em corresponia, i em sembla que el Marc també ho ha explicat molt bé, era estar al costat del president, assessorar amb tot el que es pogués assessorar i donar recolzament absolut en el que és el nostre líder, que és el president legítim de la Generalitat de Catalunya.
Segons fonts pròpies, doncs Esquerra Republicana no avala ni el govern ni el grup parlamentari la decisió d'eleccions, parla de decisió personal del president, diu respecte des de la discrepància i no compartim la decisió, i acaba dient ens hauria agradat seguir junts i implementar el mandat de l'1 d'octubre.
En algun moment d'aquestes hores prèvies a la proclamació de la independència al Parlament, Esquerra us va dir que abandonava el govern davant de les imminents convocatòries d'eleccions?
No, en cap cas. A la reunió del 25 a la nit, la reunió de matinada, que acaba a les 2 o les 3 de la matinada, en aquell és quan el president ja finalment pren la decisió, la comunica, tots els consellers tenen ocasió d'expressar-se, no tots ho fan, però tots tenen ocasió d'expressar-se, i es parla tot molt clar en aquella reunió, i en cap cas es parla de que Esquerra abandona el govern.
La pregunta sobre què van fer els seus tres departaments per preparar la independència...
Bé, doncs jo no vaig donar mai instruccions en aquesta direcció perquè efectivament no la veia, aquesta jugada.
Hi havia pla per després de la proclamació d'independència?
Hi havia pla. El pla és el que estem fent, seguir lluitant, seguir mantenint les majories, seguint treballant per la materialització de la declaració d'independència. És una declaració que clarament té efectes, perquè si no, no tindríem el govern a la presó i a l'exili.
En quin moment tu, com Elsa Artadi, t'assabentes que Carles Puigdemont marxarà cap a Brussel·les?
Jo sé que està a Brussel·les el mateix dilluns, que no sé si era 29, 20, 30, no? El dilluns. Parlo amb ell el dilluns pel matí.
I et va costar molt decidir que, malgrat l'aplicació del 155, que va ser immediata aquella mateixa tarda, i el cessament de tot el govern, tu continuaries venint a treballar al Parlament?
Aquesta decisió la vam estar treballant conjuntament el mateix 20, crec que va ser el 27, el 26 ja és el dia que es desencadena tot, però fins al 27 no passa. I durant el 27 pel matí ens anem parlant a nivell de, sobretot a nivell de secretaris generals, per veure què fem. Què fem amb els alts càrrecs, si dimitim tots en bloc o ens decidim mantenir en les nostres posicions per evitar que posin una altra persona. I aquell 27 pel matí es decideix que millor que hi siguem que no pas que no hi siguem. Per tant, decidim estar, decidim mantenir-nos en la nostra posició, i entenem que es va fer molta feina útil i que molts, tant els càrrecs com servidors públics, van fer molta feina durant l'època del 155 per evitar que el mal fos major. Per tant, érem molt conscients de la feina que estaven fent i de per què ho estaven fent.
Però devia haver-hi alguns moments de prendre aquesta decisió de contradicció, no? He de continuar treballant o, davant del panorama que hi ha, doncs ho he de deixar de fer?
Sí, va haver-hi un debat inicial el 27 pel matí, i després Sí que vam estar parlant que, en funció del que se'ns demanés fer o no se'ns demanés fer, que ja aniríem revisant la situació, però en aquell matí es parla i de seguida arribem en aquest acord, i de fet la majoria, la immensa majoria dels alts càrrecs es queden.
La DUI va ser un brindis al sol, com ha dit Clara Ponsatí al suplement?
La DUI era un pas més que s'havia de fer en aquest procés d'independència que estem fent. Cada procés d'independència de cada país és diferent. És evident que no hi ha una maqueta que has de seguir, i ens agradaria, seria tot molt més fàcil. I el nostre camí ha passat per un 1 d'octubre extremadament violent per part d'una violència d'estat contra una ciutadania pacífica, ha passat per una declaració política en el Parlament i està passant per una repressió brutal per part del govern de l'Estat, que alhora també està posant de manifest per què necessitem fer les coses diferents, perquè necessitem una república catalana i no un país, un estat en el que jutges, borbons i govern de l'Estat està tot barrejat per reprimir política, social i a nivell de drets civils a la ciutadania catalana.
Un any després veiem al Parlament com les relacions d'Esquerra amb Junts per Catalunya estan com estan. Hi va haver un abans i un després amb aquests fets d'octubre amb la relació personal de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras?
Bueno, ells tenien una relació fluida, important, propera, quan eren president i vicepresident. És evident que estar a la presó un i estar a l'exili l'altre fa molt complicat parlar. Com a primera mostra, no poden parlar per telèfon. El president Puigdemont li ha escrit cartes a l'Oriol Junqueras i, per tant, però és evident que no puguem parlar per telèfon, no puguem estar a la mateixa habitació. Hi ha un abans i un després en la relació, però això és matemàtic, diguem-ne.
Ha rebut alguna resposta d'aquestes cartes?
Que jo sàpiga, no. Però tampoc tinc per què saber-ho, eh? Vull dir, que jo sàpiga, no.
Us imagineu el Parlament proclamant una altra declaració d'independència?
Crec que el que hem de treballar és per fer efectiva la que tenim proclamada, més que proclamar-ne una de nou. És a dir, el que hem d'anar és seguint avançant en aquest procés, que ara una peça molt important que no teníem fa un any és la repressió, que actua en molts nivells, també actua en el sentit de fer més conscient a la ciutadania on som i què tenim al davant, i que també, per l'altra banda, és cert que també ens afecta, ens condiciona en el dia a dia, perquè són els nostres companys els que estan a la presó, són els nostres companys i els nostres líders els que estan a l'exili, i això a nivell personal passa factura.
Sí, i a més, quan parlàvem abans de si era un brindis al sol, dius, quan un brindis al sol ha pogut posar més caca tot un estat, que ha fet de que si no hagués sigut només un brindis al sol, encara governaria el Partit Popular, no estaria qüestionada la monarquia a Espanya, hi hauria el sistema judicial absolutament, diguem-ne, pervertit i amb una percepció d'absoluta decadència. Per tant, el que va passar el 27 d'octubre va ser quelcom més que no es pot, diguem-ne, posar amb elements superficials. Hi ha un calat de fons a l'hora del que va suposar la declaració política d'independència al Parlament de Catalunya, que ha fet trontollar i ha fet canviar una miqueta els esquemes mentals, no només en aquí, sinó també en una manera de, des del món ens miren d'una manera diferent que no ens miraven el dia 26.
Ha valgut la pena mirant la factura de l'exili dels presos?
A nivell d'objectiu polític, jo estic convençut i determinat de que el que vaig fer el 27 d'octubre fa un any, que era votar la declaració d'independència, no va ser un acte gratuït. Per tant, jo penso que avui estem més a prop que no estàvem fa un any de l'objectiu polític. Dic que té uns costos, sí, però ningú va dir que seria fàcil, i per fer la independència no pots anar a comprar un llibre que a la llibreria de com es fa en un entorn, diguem-ne, tan complex. Per tant, com que som cívics i pacífics, fer-ho apel·lant a la democràcia et confrontes amb les contradiccions d'interlocutors que no estan per la mateixa labor ni per la mateixa idioma.
Per acabar, demano a tots els convidats d'aquest programa especial que defineixin en poques paraules l'actuació durant aquells dies d'octubre de les persones que ara poso sobre la taula. Comencem per Elsa Artadi.
La meva d'absoluta lleialtat al govern de la Generalitat de Catalunya.
Carles Puigdemont.
Lideratge.
Oriol Junqueras.
Reflexió.
Marta Rovira.
Marta Rovira, costa definir-la només amb una paraula, és una gran dona i de fet la trobem molt a faltar aquí en el Parlament de Catalunya.
Carme Forcadell.
Jo amb la Carme vaig tenir menys contacte aquells dies, però és evident que no només en aquells dies, però ja venint del 2014, del 9 de novembre, ella i el president Mas van fer una primera pedra que sense ells ara no estaríem aquí.
Com definiries l'actuació d'Artur Mas aquells dies d'octubre?
El president Mas va ser imprescindible aquells dies. Ja va haver-hi moments, el mes d'octubre es va fer molt llarg, i va haver-hi un moment, i aquesta és la meva percepció i potser és errònia, però va haver-hi un moment que molta gent que envoltava el president Puigdemont, va haver-hi un moment que li deien, mira, president Puigdemont, el que tu decideixis i estem amb tu a totes. Que està molt bé, no? Que hi ha molta fidelitat. Però hi havia poca gent que realment li donava l'opinió. No perquè no li volguessin donar als altres, però va haver-hi molta gent que estava superada per la situació, pel que explicava el Marc, de que era tot molt nou. Hi havia poca gent realment que li digués, escolta, doncs jo veig així, 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 crec que aquests són els pros, crec que són... I a mi el president Mas, la veritat és que una de les coses que em va semblar és que era de les persones que es va mantenir més fred, més conscient del que estava passant i que va suposar recolzament, que a vegades podien estar d'acord o no podien estar d'acord. Jo no, no estic entrant en...
Perquè empenia cap a les eleccions, més que cap a la DUI.
Era de les poques persones que realment fins al darrer dia doncs, era capaç d'analitzar la situació i donar la seva opinió, més enllà de que sempre va estar donant recolzament al president Puigdemont.
Però volia eleccions o volia DUI?
Va haver-hi persones que van voler eleccions, però va haver-hi molta gent que va voler eleccions, si no, no s'haguessin fet. El president Puigdemont hagués preferit eleccions i no fer el 155. Per tant, vull dir, no és un demèrit per part del president Mas.
Anna Gabriel?
L'Anna Gabriel no, quasi no vaig tenir relació amb ella, ni aquells dies, ni abans, ni...
I amb Soraya Sáenz de Santa Maria hi vas arribar a parlar aquells dies?
Mai, és que jo després, quan es va aplicar el 155 i encara era el càrrec del govern de la Generalitat, mai ningú del govern espanyol es va adreçar a mi. Per tant, em vas anar a estalviar un mal tràngol, eh? Però mai vam... O sigui, jo... Després va sortir Albert Muñoz de Castro dient que jo col·laborava, però em sobta que digués que jo col·laborés perquè mai es van adreçar a mi i perquè la meva tasca, quan jo estava a Palau en la passada legislatura, bàsicament era coordinar la feina que es feien a nivell polític als consellers i no hi havia consellers. Per tant, és peculiar que fes aquestes aclaracions.
Pere Aragonés, por ejemplo, el Sartadi, por ejemplo, toda esta gente colaboró activamente en la aplicación del 155. Estos días estoy leyendo que tienen que hacer una comisión de evaluación o de investigación en el Parlamento del 155. Y yo ojalá me llamen a mí, pero ojalá llamen a toda la gente que colaboró. Pues claro, Pere Aragonés, el Sartadi y toda esta gente colaboró activamente en la aplicación del 155.
Última pregunta. ¿Qué será Cataluña de aquí 20 años?
Home, serà una república referent en el món.
Aquí sí que ha coincidit amb Esquerra.
Home, no esperava menys. Seria preocupant, si no.
El Sartadi i Marc Solsona, moltes gràcies a tots dos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.